Hola, bon dia, com esteu?
Doncs escolta, res, amb ganes, dèiem ara fa un moment abans d'entrar, amb ganes de tornar a la rutina o a la quotidianitat, eh?
Sí, amb ganes de tornar-hi.
La Teresa és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella i com cada dilluns ens recomana llibres que tenim... Vaja, que després que ens els recomani ella encara tenim més ganes de llegir. De què parlem avui, Teresa?
Mira, probablement el llibre que s'ha exhaurit per tot arreu aquest Nadal i que ha sigut un dels més buscats. Nosaltres venem també per internet i per la pàgina web i hem hagut d'enviar-ne més d'un, cosa que normalment no passa. La gent consulta les pàgines per venir a la llibreria o per veure què tenim, però no per comprar i que els hi enviem. I aquest ha sigut el cas d'Operació Urnes.
Ostres, em pensava que m'anaves a dir que et d'entrar amb el foc i fúria aquest, eh? La veritat.
No. Operació Urnes, que és, hi ha un pròleg de l'Antoni Bassas i està escrit per dos periodistes del diari Ara, la Laia Vicens i en Xavi Tedó. I van veure després del dia 1 d'octubre l'article més llegit per tots els usuaris del diari va ser el com havien arribat i què podien dir ells de com havien arribat les urnes i les paperetes a les taules de votació. I això que és una mica aquesta anècdota de l'enginy i de la bona estructura del país i sobretot l'estructura social com es va bellugar ha sigut un dels llibres més demanats i més interessants.
Home, tots aquests intríngulis no sé si són dignes de James Bond, però Déu-n'hi-do, totes les... No? Tota aquesta manera que tenen d'explicar...
És molt interessant perquè l'èxit de tot plegat va ser perquè cada una de les persones implicades sabia què li tocava fer, però no sabia ni qui eren les persones que farien la resta de la cadena per arribar a aconseguir-ho tot. Uns només havien de recollir les paperetes en algun lloc i anar-les a portar, els altres havien d'estar segurs que les escoles podrien obrir els llocs on les votaria, d'altres amagar-los les urnes en un magatzem o com fos, però clar, hi havia persones en ciutats una mica grans com, no sé, Sabadell, Mataró, aquests llocs que probablement hi havia una persona encarregada d'organitzar-ho una mica tot, de coordinar-ho, i després tenia, doncs, màxim mitja dotzena de persones que millor que no es coneguessin i, en tot cas, amb molt poques reunions per poder decidir com portar a terme tot plegat. I el curiós és que va arribar un moment que sí que la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, van anar detectant aquests moviments perquè més d'un es va sentir seguit i vigilat i quan semblaven paranoies familiars, però sí que van començar a veure cotxes sospitosos al voltant de casa, gent que havien d'utilitzar, per exemple, telèfons fixes que no estessin lligats a internet, quan feien una reunió deixar els mòbils parats a casa i sortir de casa en el moment de fer la reunió en un lloc en què cap dels que estaven allà en portés una sobre. Precaucions que sí, que només les veus en les pel·lícules d'intriga i d'acció.
Sí.
Però que segurament era important fer-ho per aconseguir-ho, eh? Vull dir que...
No, això sense cap mena de dubte.
Sí.
Perquè amb tot el pes de tota la seguretat i la intel·ligència de l'Estat al darrere, doncs, vaja...
I els mitjans, no?, també, vull dir, és que, esclar, estaven tan preparats i eren tanta colla per vigilar.
Sí. Bueno, jo és que els mitjans, aquestes alçades, els mitjans de comunicació, ja els conto com a Estat, tenint en compte el seu paper d'altaveu. Vull dir que no...
Sí, sí.
Escolta, no sé si vols llegir-ne algun fragment d'aquest llibre.
Mira, si voleu, l'escrit que han fet els autors per explicar per què han fet aquest llibre, hi ha un pròleg de l'Antoni Bassas, que no us llegiré, us llegiré la introducció que fan la Laia Vicens i en Xavi Tedó, que diuen Història d'un miracle, I és, aquesta és la història d'un miracle, la història de l'exèrcit d'invisibles que van fer possible que urnes, paperetes i sobres arribessin als 2.243 col·legis electorals i es pogués celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya el 1 d'octubre del 2017. En clandestinitat van treballar a l'ombra durant mesos com un engranatge perfecte, organitzats de forma piramidal, amb absoluta discreció i total efectivitat. Van aconseguir burlar els serveis d'intel·ligència de l'Estat espanyol perquè finalment 2.286.217 persones poguessin votar si Catalunya havia de ser un estat independent en forma de república. Cadascuna d'aquestes persones té un vincle personal amb el que va passar aquell dia al país i és inabastable explicar-los tots. Més enllà de la feina als despatxos del Palau de la Generalitat, aquest llibre relata com l'organització popular de centenars de persones va ser clau per garantir la votació. Operació Urnes no és un relat dels fets polítics al voltant de l'1 d'octubre, sinó que dona veu als cervells de l'operació clandestina perquè expliquin com es va planificar. També és la història personal de desenes d'homes i dones recollits en noms ficticis perquè la majoria volen guardar l'anonimat, implicats en els preparatius de la votació. Operació Urnes és, doncs, un homenatge a tots aquells herois anònims que van col·laborar perquè el referèndum convocat pel govern de la Generalitat, l'esdeveniment polític més important de les últimes dècades a Catalunya, fos possible. El president del govern i un dels màxims responsables polítics del referèndum, Oriol Junqueras, va explicar amb ironia que l'operatiu del referèndum era obra de l'Esperit Sant. Si no, com és possible que unes urnes que no existien, unes paperetes que no existien, unes escoles que no existien i uns votants que no havien d'anar a votar, resulta que van anar a votar? Com que el govern espanyol ens mereixia molta credibilitat quan assegurava que tot això no existia, segur que l'explicació més raonable que això passés és que va ser obra de l'Esperit Sant, va dir el programa Al Matí de Catalunya Ràdio. Sigui o no una obra divina, el que va quedar clar va ser que el miracle no era pas un acte de fe. Els protagonistes expliquen que van arriscar-se a consciència, convençuts que valdria la pena pel seu compromís amb la democràcia i amb la llibertat de Catalunya. Són estudiants i jubilats, treballadors i aturats, pares i avis, que feia setmanes que invertien hores de son, temps i fins i tot diners a fer possible el referèndum. Són persones de totes les edats, classes socials i ideologies, units i conjurats pel mateix objectiu, poder votar. Ho van aconseguir.
Doncs mira, com que em sembla fantàstic, m'ha vingut de gust posar-hi la música. No sé si et recordes tu la sèrie aquella, l'Equipo A.
Ah, sí.
Doncs mira, m'ha vingut de gust posar aquesta música, apa. Perquè doncs vinga. És que era gairebé tan heroic que...
Un bon remake, eh?
Teresa, no sé si hi ha alguna altra cosa que vulguis comentar.
No, per ara us volia explicar només aquest llibre perquè penso que ha sigut un fenomen des de que va sortir fins ara, vull dir, i era una mica després del l'hem votat, que us vaig explicar l'últim dia, sí. També, el llibre de Sibillà.
N'he regalat 5 d'hem votat aquest Nadal.
Molt bé, molt bé. Ja. És que, esclar, està molt i molt bé, hem votat, i també aquest recull fotogràfic és important tenir nosaltres present, eh? Vull dir, és, a més et dona molta força, molta convicció haver-ho fet, eh? Sí. Molt bé, sí, sí.
Doncs Teresa Calabús, que vagi molt bé i tornarem dilluns vinent.
Gràcies, bon dia a tots.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.
Home, ja em permetreu que deixem sonar aquesta música, que els que som d'una generació ja una mica més tardana... Si acabeu d'engegar la ràdio, no esteu escoltant un remake de sèries dels anys 80, sinó que esteu escoltant la banda sonora de la sèrie El Equipo A, i que l'hem posat per explicar-vos o per parlar-vos d'aquest llibre que es diu Operació Urnes, en el que es relata tots els intríngulis, tota la història de com les urnes de l'1 d'octubre van arribar al país. Són 9:15.